Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanes Verd, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 27 77. La consulta. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77.
Aquest diumenge 24 de setembre a 12:15 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè la missa pontifical de la patrona de Barcelona. Una eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona. Recorda-ho, serà aquest diumenge a partir de 12:15 del matí en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Bona nit. Benvinguts a la tercera emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Certament, allò que batega al fons meu deu ser la imatge, el record visual, que, lligat a aquest gust, mira de seguir-lo fins a mi. Però es debat massa lluny, massa confusament. Amb prou feines percebo el reflex neutre on es confon l'inaferrable terbolí dels colors barrejats, però no puc distingir-ne la forma. No puc demanar-li, com a únic intèrpret possible, que em tradueixi el testimoni del seu contemporani i inseparable company, el gust. Demanar-li que m'ensenyi de quina circumstància particular, de quina època del passat es tracta. Arribarà a la superfície de la meva consciència lúcida aquest record? L'instant antic que l'atracció d'un instant idèntic ha vingut de tan lluny a sol·licitar, a commoure, a aixecar en el fons del meu ésser. No ho sé. Ara ja no sento res. S'ha aturat. Potser ha tornat a baixar. Qui sap si mai tornarà a pujar des de la seva nit. 10 cops em cal tornar a començar a abocar-m'hi. I cada cop la covardia que ens desvia de tota tasca difícil, de tota obra important, m'ha aconsellat de deixar-ho córrer, de beure el te, tot pensant simplement en els meus maldecaps d'avui, en els meus desitjos de demà, que es deixen rumiar sense pena. I tot d'una, ha aparegut el record. Aquest gust era el del trosset de magdalena que el diumenge al matí a Combray, perquè aquell dia no sortia abans de l'hora d'anar a missa, quan pujava a dir-li bon dia a la seva habitació, m'oferia la meva tieta, Leonie, després d'haver-lo sucat en la seva infusió de te o de tila. A la vista de la petita magdalena no m'havia recordat res abans de tastar-la. Potser perquè, com que després les he vist tot sovint en els prestatges de les pastisseries, la seva imatge havia abandonat aquells dies de Combray i s'havia vinculat a d'altres de més recents. Potser perquè d'aquests records abandonats durant tant de temps, fora de la memòria no en sobrevivia res. Tot s'havia disgregat. Les formes, inclosa la de la petita petxina de pastisseria, tan generosament sensual sota el seu prisat, sever i devot, s'havien abolit o, adormides, havien perdut la força d'expansió que els hauria permès atènyer la consciència. Però quan no subsisteix res d'un passat antic, després de la mort dels éssers, després de la destrucció de les coses, només l'olor i el gust, més fràgils però més vivaços, més immaterials, més persistents, més fidels, romanen encara durant molt de temps, com ànimes, recordant, esperant, expectants, sobre les ruïnes de tota la resta, suportant sense vinclar-se sobre la seva goteta quasi impalpable l'edifici immens del record. I un cop vaig haver reconegut el gust del tros de magdalena sucat en la tila que em donava la meva tieta, tot i que encara no sabia i vaig haver de deixar per més tard el descobriment del motiu pel qual aquest record em feia tan feliç, de seguida, la vella casa grisa que donava al carrer, on hi havia la seva cambra, va venir com un decorat de teatre aplicar-se al petit pavelló que donava el jardí, que havien construït per als meus pares a la part del darrere. Aquell llenç escapçat, l'únic que fins ara havia tornat a veure. I amb la casa, la vila, des del matí fins al vespre i en qualsevol temps, la plaça on m'enviaven abans de dinar, els carrers on anava a comprar, els camins que agafava si feia bo. I com en aquell joc on els japonesos es diverteixen remullant en cada bol, remullant en un bol de porcellana ple d'aigua, trossets de paper, fins aleshores indistingibles, que un cop se submergeixen, s'estiren, es perfilen, s'acoloreixen, es diferencien, esdevenen flors, cases, personatges consistents i reconeixibles, de la mateixa manera, ara, totes les flors del nostre jardí i les del parc del senyor Swan i les nimfees del Vivonne i la bona gent del poble i les seves casetes i l'església i tot Combray i els seus voltants, tot allò que està prenent forma i solidesa ha sortit, vila i jardins, de la meva tassa de te.
pàgines que m'han corprès.
I cada cop, la covardia que ens desvia de tota tasca difícil, de tota obra important, m'ha aconsellat de deixar-ho córrer, de beure el te, tot pensant simplement en els meus maldecaps d'avui, en els meus desitjos de demà que es deixen rumiar sense pena. És una sensació coneguda, aquesta que anomena, l'autor anomena covardia. És com una covardia espiritual, una mandra fonda a remenar, entrar dins d'una mateixa. Ja Sant Agustí, en les seves confessions, ens ofereix aquell passatge tan conegut i tan vell que diu així. O bellesa, està parlant Sant Agustí aquí de quan ell descobreix Déu. I com ho expressa és d'aquesta manera, diu, o bellesa, això ho cito de memòria, eh? O bellesa tan antiga i tan nova. Tard t'he conegut, perquè jo et buscava fora de mi, però tu eres en mi. I jo no era en mi. Buscava fora de si i, clar, diríem, si la bellesa, Déu, és en mi, això vol dir que ja la conec, perquè com puc tenir en mi alguna cosa que no conec? Doncs bé, això que Sant Agustí en el segle V ja analitzava, ja experimentava aquesta possibilitat d'adonar-se'n que hi ha un món interior que, malgrat ser interior, malgrat ser meu, malgrat ser en mi, jo no en tinc necessàriament consciència, doncs el nostre autor o autora d'avui hem vist que també ho reconeix, aquesta covardia, diu ell, d'entrar. La tradició monàstica també en parla, i en parla amb un mot que és assedia. Assedia podríem traduir com aquesta mandra espiritual. També la tradició monàstica ho anomena el dimoni meridià, i això vol dir, això de meridià és del migdia, perquè l'experiència doncs, dels monjos i monges era que al migdia, i de fet és una experiència que no és només de monjos i monges, això és una experiència de qualsevol persona, al migdia decau l'energia vital. Al migdia, al moment de la migdiada, això es correspon també orgànicament amb una baixada del cortisol, que és aquesta hormona, que podem dir també hormona de l'estrès, puja al dematí, a primera hora del matí, quan doncs, els ocells també s'han deixondit i han eixamplat les ales i han fet els seus cants matinals, al moment de la sortida de sol i de l'emergència doncs, de tota la vida a la Terra, també és un moment en què l'ésser humà doncs, té aquesta hormona en el seu pic màxim i se sent a punt per emprendre la tasca del dia i amb energia. Quan arribem a que el sol està en el seu punt àlgid, aquestes 12 del migdia, doncs aquest cortisol ja comença a baixar i hi ha un moment de decandiment de l'energia vital. Doncs bé, aquesta assedia o dimoni meridià es pot experimentar com una cosa transitòria al migdia, però també es pot viure com un estat més permanent, com un estat de decandiment més permanent. I es pot viure, com ens diu l'autor o l'autora d'avui, es pot viure com una cosa sobtada que apareix en el moment en què intentem explorar aquestes emocions interiors, en el moment en què intentem prestar atenció, una atenció que vagi més enllà de la intenció vers la immediatesa, prestar atenció o escoltar, també alguns en diuen escoltar la veu interior, escoltar aquesta realitat paradoxal, en el sentit paradoxal que és en nosaltres, però que ens pot ésser desconeguda i fins i tot, ens pot fer por. Santa Teresa, també en la seva obra de les Morades, o el Castillo Interior, ens ho explica amb una altra metàfora. Ella diu que les persones som com soldats que estem fent la ronda amb un castell, i estem en el camí de ronda, que clar, va per fora del castell, i ens mirem el castell com si no fos nostre, però el castell és casa nostra. I com que fora, a la ronda del castell on no hi ha pas sostre, doncs quan plou ens mullem i quan fa molt sol doncs ens abrusem de tant de sol i molesta. I mirem en aquest castell, que és casa nostra, i diem, Aquests que viuen en el castell, aquests sí que estan bé, perquè estan sota teulat. És casa nostra, aquest castell, però fem com si no ho fos. Ho vivim com si no ho fos. Diu Santa Teresa, seguint amb la seva metàfora del castell, que, per cert, jo he estat a Àvila, no?, com moltes persones, i realment hi ha aquestes construccions, no?, de castell i aquests minarets. Doncs bé, quan Santa Teresa diu que un dia que estem especialment inspirats, ens decidim entrar. Però quan entrem, si tu vas de la ronda d'un castell i entres a dintre, el que entres és en un lloc que es diu el pati d'armes. I el pati d'armes ja està dintre de la muralla, però segueix sent un lloc sense sostre. I, per tant, un lloc on, si plou, doncs ens mullem, i si fa molt sol, doncs tenim calor. I també diu Santa Teresa, quan hem entrat de la ronda del castell cap al pati d'armes, han entrat amb nosaltres alguns dels llangardaixos que normalment també ens acompanyen a fora. I, per tant, la veritat és que hem entrat i diem, doncs tampoc n'hi ha per tant, no? Tampoc és això tan diferent que el que vivia fora, i tornem a sortir, i tornem a viure en la ronda del castell. Evidentment que, a més del pati d'armes, doncs podem ser més agosarats o agosarades i entrar més endintre, la primera, que en diu ella, primera morada, segunda morada, tercera morada, i arriba fins a la setena, que per ella és una cambra nupcial on espera, doncs, aquest amor que ens ha fet i que ens acompanya i que ens espera per fer un diàleg íntim de tu a tu. Aquesta és la seva experiència, i aquesta és una, entre moltes experiències humanes, de possibilitat d'interioritat. Al costat d'això, l'autor d'avui ens diu les coses que es deixen rumiar sense pena. Exacte, el dia a dia, la immediatesa, aquesta acceleració. Aquest ritme que ens pot portar a quedar-nos en aquesta ronda del castillo, i la manera de superar-ho, això, d'evitar-ho, és el silenci. Un silenci quotidià que per moltes persones, doncs, el viuen i l'entenen com a pregària, com a diàleg amb Déu, però que potser l'aspecte més fonamental no és aquest, sinó que és aquest d'aturar-se. Això sí que marca com una diferència entre la forma que tenim d'experimentar el nostre dia a dia. Aquest aturar-se, aquest fer silenci i aquest adonar-se'n de l'impuls a fugir. Les formes, inclosa la de la petita petxina de pastisseria, tan generosament sensual, sota el seu prisat, sever i devot. El seu prisat de la magdalena, d'aquesta petita petxina de pastisseria, aquest paperet blanc de la pastisseria que li fa la vora a la magdalena, i que l'autor d'avui ens diu, ens l'imaginem, o ens el podem imaginar, i almenys quan llegeixo això m'imagino a Felip II en aquesta com pintura coneguda de Ticià, amb aquell coll, no?, tot prisat que li surt al voltant, aquest prisat sever i devot. També Felip II es recorda per la seva austeritat o per la seva religiositat, no?, el que construeix a l'Escorial. Aquest prisat sever i devot, i aquesta descripció que posa aquest prisat al costat de la generositat sensual de la magdalena. Una imatge, doncs, que té aquesta capacitat de corprendre, que té aquesta capacitat d'inspirar el sentit poètic.
Pàgines que m'han corprès.
Després de la destrucció de les coses, només l'olor i el gust, més fràgils però més vivaços, romanen encara durant molt de temps, suportant, sense vinclar-se, sobre la seva goteta quasi impalpable, l'edifici immens del record. Això ho trobo emocionant. Aquesta delicadesa tènua, pràcticament incorpòria, que fluixa, destensa, unida a una precisió lluminosa que revela un esperit totalment alerta, despert, atent. La capacitat evocadora de l'autor o l'autora d'avui, amb aquest llenguatge que és precís i eixamplat alhora. D'una precisió inaudita. Sabem d'aquest autor, d'aquesta autora, que revisava i tornava a revisar allò que escrivia. És impossible d'escriure amb aquesta precisió, sense aquest exercici de purificació, diríem, aquest exercici de llevar tot allò que no és essencial i buscar la claredat, la precisió expositiva. Però la sorpresa, per mi com a lectora, és que això vagi unit amb una capacitat o amb una que transmet una sensació que no és de tensió. Hi ha un estat d'alerta, per això parlo de la paraula precisió, però el que a mi em transmet aquest autor, aquesta potser autora, és un eixamplament, una obertura, no una tensió, no una crispació, ni molt menys, molt allunyat d'això. En aquest fragment ens parla de l'olor i el gust, com que la seva experiència els presenta aquests sentits com a diferenciats de la resta. I, de fet, sabem que anatòmicament és així, que l'olor i el gust, que ell diu més fràgils però més vivaços, tenen una connexió directa amb una zona del cervell que en diem el sistema límbic, on hi ha l'hipocamp, on hi ha l'amígdala cerebral. I aquesta zona que té a veure amb, per exemple, l'amígdala, en diem també el centre de la por, aquesta zona és una zona molt primitiva que té aquesta referència amb l'olor i el gust com, per exemple, l'olor que pot fer un menjar que ens pot ser verinós i, evidentment, el gust, com lligats en aquesta part més antiga del cervell, que alguns anomenen cervell reptilià, aquesta part que ens permet, de forma quasi instintiva, aquest instint de supervivència. Aquesta part, per això, que va lligada també, com deien, aquesta zona límbica, i que a la vista no ho fa això, no passa, no va directament en el sistema límbic. Tampoc ho fa el tacte, tampoc ho fa l'oïda, però sí el gust i sí l'olor. Aquests dos sentits que el nostre autor o autora d'avui, els quals fa referència perquè desvetllen en ell aquesta emocionalitat profunda, aquest impacte que va més enllà del que ell pot comprendre. I per això, durant tot aquest text d'avui, passa estona intentant escoltar, intentant copsar quin és el referent d'aquesta sensació, perquè la sensació li ha arribat i l'ha impactat de forma directa. Hi ha un altre fragment que ara llegiré del mateix text d'avui, un altre moment de l'obra, on l'autor ens diu: al contrari d'aquest alleujament, era el que sentia quan la pena de pujar a la meva habitació entrava en mi. Ara, per situar-vos, doncs ell és petit i voldria romandre al costat de la seva mare, que està, doncs, amb aquest sobretaula, aquest ressupor d'havent sopat amb la família i potser amb algun convidat, i el nen l'envien a dormir a la cambra que està damunt de les escales. Doncs bé, en el moment que ell marxa amb aquesta pena al cor, ara explicarà com aquesta pena se li fa molt més vívida, li entra d'una forma immediata que ell no pot controlar, que és com que fa un bypass, no?, la part racional i la part conscient, i diu així: al contrari d'aquest alleujament, era el que sentia quan la pena de pujar a la meva habitació entrava en mi d'una manera infinitament més ràpida, gairebé instantània, a la vegada insidiosa i brusca per inhalació, molt més tòxica que la penetració moral, de l'olor del vernís particular d'aquesta escala.
Pàgines que m'han corprès, a Ràdio Estel.
Tot allò que està prenent forma i solidesa ha sortit, vila i jardins, de la meva tassa de te. La tècnica de l'origami, de la papiroflèxia japonesa. Aquesta capacitat d'esclatar un món sencer a partir de quelcom minúscul o insignificant. De vegades no arriba ni a ser una paraula. Només una insinuació, com a les pel·lícules de detectius, i d'allò tan minúscul se'n dedueix un món. De vegades una carícia quasi imperceptible commou més profundament, més sòlidament, que una apretada contundent. És com una llei paradoxal que en podríem dir la llei del gra de mostassa. Seguint aquesta imatge de l'Evangeli, on Jesús compara el regne de Déu a un gra de mostassa, diu, la més petita de totes les llavors, però un cop creix, es fa un arbre i els ocells es poden ajocar a les seves branques. Té l'expressió màxima, aquesta llei paradoxal del gra de mostassa, en l'experiència que el silenci sigui el que més pot remoure una persona, el que més pot fer emergir el món interior. No és en el poder que revela la interioritat de la persona. La mandra existencial, la sadia, no vol prestar atenció perquè té por a la sacsejada que suposa escoltar el murmuri, passar del poder al no poder, passar del saber al no saber. Com molts deveu haver reconegut, el text d'avui era de la novel·la A la recerca del temps perdut, de Marcel Proust. Més concretament, de la primera part del primer volum dels 7 que componen l'obra, titulat Pel cantó d'en Swann. Dic que molts deveu haver reconegut el fragment perquè fa referència a un dels motius literaris més famosos de tots els temps, la Madalena de Proust. El fragment l'he llegit en la traducció de Josep Maria Pinto. I això és tot per avui. M'acomiado desitjant-vos que tingueu una molt bona nit. Fins la setmana vinent.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.